tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Encetem un dimecres més al programa radiobalaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com sempre, el Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Bon dia.
Bon dia, bé, molt bé.
Jordi, una setmana, ara ho comentàvem, tranquil·la, relativament tranquil·la.
Sí, tenim poca informació, però en tenim, i us explicarem.
Doncs vinga, va, entrem en matèria i així anem explicant tot el que hem preparat per avui. Doncs entrem en matèria. Avui Ein Music serà qui posarà la música des d'Alemanya. Amb ell comencem parlant de Google. Google, que aquesta setmana sí que podem dir que hem tingut algun problema, no? Que se'ls va esborrar l'historial del Google Maps a molta gent. Molta gent va rebre missatges i, bueno, sembla que s'acabava el món. Però tampoc no s'acaba el món, vull dir. No. A mi, per exemple, em van enviar un missatge i havia perdut l'historial d'un dia, el que havia fet aquell dia.
Bueno, sí, doncs, tampoc no és un drama.
No és un drama, potser amb algú sí, però no és un drama. Drama potser sí que en tindran als Estats Units amb tots els problemes que estan tenint amb la justícia. I ara avui us explicarem que han buscat una peça més, una clau més, per allargar una mica més aquest procés. Però què és el que està passant? Doncs que la justícia dels Estats Units s'està cansant ja. Per què? Perquè ha ordenat a Google que comenci a vendre divisions. Sobretot el que vol és que es vengui el navegador Chrome.
Sí, el que li passa a Google és que està acusat de monopoli. Més concretament, la justícia dels Estats Units. I un dels motors, no, d'aquest monopoli és el navegador web Chrome. I el que vol que faci la justícia dels Estats Units és que se'l vengui.
Doncs el que fa, doncs, és una cosa que ja és una decisió del tribunal de l'agost, perquè us feu la idea, de l'agost de l'any passat, va determinar que Google havia abusat de la seva posició dominant en el mercat de motors de cerca, creant aquest monopoli legal, i el que busquen ara, perquè Google, pues, s'havia impugnat, és el típic de tots els processos judicials, no? Vas buscant l'escletxeta per anar dilatant i anar veient com ho pots fer. Doncs la proposta ja revisada de sentència, el que diu és que s'ha de restablir la competència en el mercat de les cerques en línia.
Sí, bàsicament el que justifica el jutjat és que el navegador Chrome té el 90% del mercat i diguem que de fàbrica i és pràcticament obligatori utilitzar el navegador Chrome amb el buscador Google, de Google. Per tant, això fa un abús de monopoli.
Doncs, a més de la venda de Chrome, també es contemplen restriccions relacionades amb el sistema operatiu Android. Per exemple, la possibilitat de la seva venda si hi hagués més coses. O sigui, imagineu-vos que Google es vegués obligada a desfer-se de Chrome i que, a més, es vegués obligada a desfer-se d'Android.
Sí, bàsicament, de moment, això només és una amenaça, però sí que amb Chrome ha de complir, amb sentència ferma.
Doncs Google, que ha fet? Qualificar aquestes mesures de radicals, han argumentat que acabaran perjudicant els consumidors, a l'economia i fins i tot a la seguretat nacional dels Estats Units. Això sempre vesteix de cara a tindre a favor algú, eh?
Sí, sí. L'empresa el que ha proposat a la justícia és que en lloc de la venda de Chrome, el tribunal imposi restriccions del tipus d'acord que pot realitzar Google.
Doncs això és el que volen, que siguin més laxos. Ara què és el que passa? Que després d'aquesta proposta, es preveu que el jutge hagi de tornar a parlar. De moment ho anem dilatant, anem allargant la jugada.
Sí, a nivell econòmic, també la venda de Chrome no seria una bona notícia per Alphabet, que és la matriu de Google, ja que l'empresa, diguem que podria perdre uns ingressos propers als 19.000 milions de dòlars.
Doncs sí, perquè és el que li aporta el fet de tindre aquest navegador, encara que sembli que és una cosa que ens dona gratis, ella en treu profits. De sí. Totes maneres, també és graciós, no?, perquè sí que li aportaria, al moment de la venda, un fort ingrés de diners, però fins i tot s'està veient de què en faria d'aquests diners, perquè és que no pot comprar res més.
Sí, sí.
Que se fiqui on se fiqui, l'acusaran de monopoli. Clar, imagina't, tindre diners i no sàpiguen què gastar-los a la teva empresa perquè facis el que facis, estaràs molt
de monopoli. Sí, sí, des de fa temps diguem que la companyia Google està al punt de mira, sobretot del govern americà, i per tant, bueno, veurem com acaba tot plegat.
Obrim la carpeta d'una notícia que us explicàvem la setmana passada, i és que havíem dit que tindríem problemes amb els iPhones sense connectors. Doncs ara la Comissió Europea ha confirmat que els telèfons intel·ligents sense port de càrrega compleixen amb la normativa vigent. Així doncs que Apple sí que...
Sí, sí, per tant és una molt bona notícia per Apple i també pels consumidors que volien veure l'iPhone 17 Air, és a dir, un nou iPhone molt més primet fins i tot que els actuals i que no porta ni port de càrrega.
Doncs sí, des de l'any 2024, concretament el 28 de desembre, la directiva de la Unió Europea, recordeu que us ho hem explicat moltes vegades, que van dir que els dispositius electrònics, tots, sigui des de tauletes, ordinadors, càmeres, qualsevol cosa que comprem, han de portar port USB-C, per acabar amb l'amalgama de ports que teníem abans, micro no sé què, ports específics de cada fabricant, tots han de vindre amb el mateix connector, l'USB-C. I ara resulta que ve un fabricant i diu, doncs jo vull trobar un aparell que no té port. Sí. De cap tipus. I clar, això contradiu la norma, perquè si tots l'han de portar, doncs hi ha hagut aquesta discussió.
Sí, doncs bàsicament de moment s'ha resolt favorablement a Apple i la comissió el que diu és que sí, que tots els mòbils que porten cargador ha de ser USB-C, però si el portes inalàmbric no hi ha problema.
Doncs a veure com veiem aquest iPhone 17 Air sense connectors. També us volem explicar que s'ha anunciat aquesta setmana l'esborrany definitiu, el final ja amb les especificacions del PCI Express 7.0. Sí, ho hem dit bé, el 7.0.
Sí, és una bona notícia, no?, per tot tipus de connexions, ja que el PCI Express actualment s'utilitza no sols per connectar components com targetes gràfiques, sinó que fins i tot els discs durs estan connectats amb PCI Express. Actualment, els ordenadors actuals, els que surten, van amb la 5.0 i sembla ser que la 6.0 se la salten i, per tant, ja han marcat les pautes del PCI Express 7.0.
Doncs és possible que se la saltin o simplement és possible que l'adopció vagi tan lenta que encara tinguem marge de sobres perquè passem per la 6 abans d'arribar a la 7. És que qui sap.
Veurem.
Això ens passava també amb els wifi, Jordi, que explicàvem, parlàvem del wifi 7 i encara a casa teníem...
Amb el wifi 5, potser.
Wifi 5, sí. Potser és això,
Bueno, diguem que les especificacions amb tecnologia sempre, clar, han d'anar molt més endavant que el que surt al mercat, com és lògic.
A grans trets, què és el que ens aportarà aquesta versió 7? Doncs més de tot, com era d'esperar.
Sí, molta més velocitat, arribant als 512 gigabits per segon, amb 16 carrils, utilització d'externalització PAM 4, millores en l'eficiència energètica, com és lògic, millores en els paràmetres del canal i també l'abast, i una millor baixa latència i alta confiabilitat de les dades.
Doncs, a més, com sempre, han intentat mantenir la compatibilitat amb generacions anteriors. O sigui, si comprem un ordinador que ens porti la 7, si tenim plaques per casa que encara ho són, també els hi podrem posar. Haurem de veure quan surti i haurem de veure quan tarda l'adopció i quan tarda arribar al mercat. Potser us estem parlant d'una tecnologia que veiem d'aquí 5 anys.
Sí, veurem tot i això quan surt al mercat, pues, bueno, que els discs durs, targetes gràfiques, tot tipus de components encara poden anar més ràpid.
Samsung ha fet presentació aquesta setmana, ha presentat la seva nova gamma de monitors Odyssey. Són monitors encarats al gaming i ens han parlat de tres models a grans trets.
Sí, fins i tot trobarem algun model que és un nou monitor 3D i sense ulleres.
Doncs sí, és una tendència, és aquesta, i justament comencem parlant. Parlem d'un monitor 3D de 27 polzades sense ulleres, sí, 3D i sense ulleres. No és el primer que té aquestes tecnologies?
Sí, el trobarem amb tres tamanys diferents, de 27 polzades, 32 i 49. Són panells OLED i fins i tot aquest model de 3D sense ulleres complementen una gamma per al 2025 amb opcions per tots els gamers.
Doncs què és el primer que veiem? Que són panells OLED. Que en cas aquest de 27 polzades i amb 3D és el que ens estan explicant. Poder veure qualsevol contingut amb 3D sense haver de portar ulleres, tot i que ja sabeu que aquests monitors estan limitats a una sola persona. Es veuen bé quan estàs posat a la posició que has d'estar.
Sí, sí. Ens ofereixen alta definició, colors molt naturals i bàsicament monitors amb una qualitat excel·lent.
Doncs aquest és el que teníem, és un monitor que té conversió de vídeo de més mitjançant intel·ligència artificial, arriba fins a 4K, 165 Hz de taxa de refresc, compatible amb AMD FreeSync Premium i NVIDIA G5. Bé, tot el que hi volem demanar. També tenim un panell OLED amb l'Odyssey G8. Aquesta seria un altre que està disponible en 27 i 32 polzades.
Sí, un altre model que ens ofereix també una densitat de píxels de 166, 27 polzades, resolucions també 4K i fins a 240 Hz de refresc.
Doncs veiem que porta una cosa que no sé exactament, safeguard amb refrigeració dinàmica.
Sí, sí, és a dir, fins i tot el monitor s'està refrigerant.
Perquè imagineu-vos, doncs, el rendiment que és capaç de donar-nos. Lògicament, com el d'abans, també porta compatibilitat amb FreeSync, G5 i tot el que faci falta. I també tenim una pantalla de 49 polzades i corbada. Aquesta és per treballar a lo gran.
Sí, és el model Odyssey G9, el model més potent de tots, potser, i és un monitor ultrapanoràmic de 49 polzades amb resolució dual QHD, que té una curvatura de 1.000 R's i bàsicament ens permetrà submergir-nos al 100% als videojocs.
Doncs són tres models, com veieu, no paren de sortir també novetats en monitors i cada cop més punteres. També ha sortit definitivament, després de tota la rumorologia, ja li tocava el Pixel 9a. El Google ja ho fa, això, treu un mòbil en una època de l'any, que és el mòbil de referència, i després treu el que porta l'afegitó A, que vindria a ser la versió econòmica, la retallada. Ara ja el tenim disponible en preus i tot.
Sí, aquest terminal manté la mida del Pixel 9 i el Pixel 9 Pro, amb una pantalla també que és OLED de 6,3 polzades. La seva resolució es queda, o, bueno, per dir alguna cosa, vale, a 2424x1080, una resolució molt bona.
I amb 120 terços, com els models de gamma alta. O sigui, veient que per aquí molt no han retallat i, a més, porta freqüència variable, tot i que no arriba a un hertz, com els germans grans. Aquí es queda més curta.
Sí, una bona lluminositat amb 1.800 nits i una HDR estable.
Doncs ja veieu que pel que fa a pantalla no està malament del tot. Hi ha hagut alguna retalladeta, però no està malament. A dins què hi trobem? Hi trobem el processador Tensor G4.
Sí, un SoC molt més centrat amb la IA, però que no pot competir amb els processadors més potents de les darreres generacions dels Qualcomm, per posar un exemple.
Doncs sí, han apostat pel processador que ja tenien, també és lògic, és el model econòmic. L'acompanyen 8 GB de RAM. També 8 GB de RAM pot ser justeja pel que estem veient als topalls de gamma avui en dia.
Sí, l'emmagatzematge és de 256 GB, el més potent, però la versió de 128 GB valdrà uns 549 euros.
Que aquesta és la d'entrada. A partir d'aquí també us podeu imaginar les càmeres. Sí, a les càmeres és on han fet una bona mossada per rebaixar preu.
Sí, les càmeres han patit una bona retallada respecte als Pixels nous o el Pixel 9 Pro, i perdem característiques sortint i bàsicament es queda amb un sensor principal només de 48 megapíxels, un gran angular de 13 i a davant trobarem una frontal de 13 megapíxels.
O sigui, ja veiem que no hi ha ni teleobjectiu.
No.
De totes maneres, els primers As només portaven una càmera, aquesta ja veiem que en porta dos, té la normal i la gran angular.
Sí.
Bueno, a poc a poc anem evolucionant i ja van dir que possiblement en futures versions ja tindria les triples càmeres. Bueno, què és el que té de positiu aquest mòbil? Doncs el que té de positiu és el preu, d'una banda, tot i que algú pensarà, home, 550 euros ja no és un mòbil econòmic.
Sí, no és del tot econòmic. Sí que ve de sèrie amb l'Android 15, no porta cap personalització, per tant és Android pur i dur, i a més tindrà 7 anys de garantia i actualitzacions gratis.
Aquesta és una cosa positiva. Per la resta, qui pensi que no és un mòbil econòmic, doncs bueno, si vas a buscar qualsevol topall de gamma, de 1.000 euros no baixarà. O sigui, de moment ja t'estàs estalviant 400 o 500 euros.
Sí, comentaus que es posa a la venda ja amb aquest mes d'abril.
We talk about dreams. Anem a parlar de Samsung, perquè una bona notícia pels que tinguin un telèfon Samsung és que portarà a la seva nova versió del One UI, i això vindrà acompanyat de la versió 15 d'Android, a tots els telèfons que hagi venut des del gener de l'any 2021. S'entén que telèfons que hagi venut en aquell any, clar, no un telèfon que hem comprat un Rosango, no, vell que tinguessin.
Sí, sí, recordeu-vos que Samsung als seus mòbils i munta Android, però hi afegeix una capa de personalització, és a dir, un retocs que el fan una mica més atractiu i més fàcil. La seva capa de personalització s'anomena One UI i la versió 7.0 estarà disponible a tots els models que us diem a continuació, des del Samsung Galaxy S24, S23, S22, S21, els Galaxy Z Fold fins al 3, el Galaxy Tab S10 Series i els Galaxy Z Tab S9, S8 i S6.
Doncs ja veieu, és una bona senyal, perquè això significa que no deixen tirats els usuaris. Clar, suposo que apreten, no? Quan veus que, per exemple, Google ha anunciat 7 anys d'actualitzacions en un mòbil que et compris, doncs tots els altres han de fer el mateix, és el mínim que s'espera, no comprar-te un telèfon i que al cap d'una setmana ja et diguin s'acaba l'actualització.
Sí, sí que és cert que Samsung ha sempre cuidat molt aquest tema, és a dir, la majoria de terminals sempre els té bastant actualitzats, ni que siguin vells, per dir-ho així.
Doncs a vegades és això el que pagues, també. Hi ha gent que diu, jo he trobat aquell mòbil d'una altra marca molt potent i molt més econòmic.
Sí, sí, però al final tot té un cost i el que s'estalvien per un cantó no s'ho estalvien els altres.
T'ho han de cobrar per davant si després continuen actualitzant i traient sistemes operatius i correccions de seguretat pel teu mòbil quan tu ja l'has pagat, de fet. Anem a parlar de Huawei, no perquè els seus terminals acostumin a arribar aquí, sinó que cada cop arriben menys perquè no els hi veiem molta utilitat, tal com està pensat el seu sistema operatiu. Però sí, us hem de parlar d'un nou mòbil. Per què? Perquè sempre va un pas per davant marcant tendències o fent coses diferents. I us parlem del Pura X.
Sí, és un telèfon plegable de Huawei amb pantalla ampla en format 16:10 de 6,3 polzades.
Doncs per què dèiem que marca tendència, com ja va fer, per exemple, amb el Mate XT i Ultimate? Doncs per la forma de plegar-se. Aquest no és un telèfon com nosaltres tindríem acostumats a plegar-se. Fins ara hem vist els telèfons que es pleguen com petxina o que es pleguen de costat, però fan un únic moviment i així es queden. Aquest no. Aquest telèfon es plega, té la frontissa al costat, però quan el despleguem, el marc de pantalla està pensat perquè girem el telèfon i se'ns torni alt. És, bueno, sí, és molt una... tampoc no es pot innovar, no? Però amb els plecs, però és el que hi ha.
Sí, sí, com a mínim és una mica innovador. Compta amb una barreja de disseny entre plegable de tipus petxina, com ha dit l'Oriol, i bàsicament dona en un lloc, en un dispositiu, amb pantalla de 6,3 polzades desplegades amb relació d'aspecte 16:10, que no és habitual.
Doncs, i quan el tenim plegat? Doncs quan el tenim plegat tenim una pantalla quadrada de 3,5 polzades.
Sí.
És curiós també veure un telèfon amb pantalla quadrada, justament quadrada, perquè han vist o pantalletes molt petites o pantalles allargades quan està plegat com si fos un telèfon normal i corrent.
Sí, comentar que les pantalles són del tipus OLED LTPO, amb una brillantor que arriba als 2.500 nits i compten amb 120 Hz de refresc.
Doncs ja heu vist que, tot i ser un plegable, no han escatimat, eh?
Sí, també són bones les càmeres, amb una principal de 50, estabilitzador d'imatge, amb una gran angular de 40 i un teleobjectiu de 8.
A més, veiem que també per la càmera de selfies, quan ens podem fer les selfies amb el telèfon tancat i tindrem tota la potència de totes les càmeres, però si volem fer-nos amb la pantalla principal oberta, tindrem una principal de 10 megapíxels.
Sí, l'únic però potser que li podríem traure amb aquest mòbil plegable de Huawei és que no ve amb Android, ve amb Harmony OS 5.0 i s'ha afegit una edició col·leccionista amb dissenys exclusius i porta 16 de RAM.
També jo li veuria com a però, Jordi, porta 4.720 mAh de bateria, però és que, clar, els telèfons plegables hi ha el cacau que hi ha a l'hora de ficar la bateria. Ja tots pequen una mica d'aquí, eh?
Sí, és una mica de hàndicap, no?, a l'hora d'incloure-ho tot.
Doncs això és el que tenim per aquest terminal. Algú dirà, barat, car? Doncs mira, la versió base, que és amb 12 de RAM i 256 GB, surt per, al canvi, uns 950 euros. No són cars per tot el que porten, però, clar, aquí servei no crec que ens en facin gaire, eh?
No.
Notícia que interessarà als maniàtics de la seguretat, aquells que quan es compren un ordinador van a veure si tenen cinta llana o el que sigui per casa per tapar la càmera. I és que Apple vol introduir càmeres als Apple Watch, tot plegat per millorar la intel·ligència visual.
Sí, diguem que els rellotges intel·ligents diguem que s'han convertit en un dispositiu essencial per a la majoria d'usuaris i diguem que ens permeten estar al corrent de notificacions, trucades i altres tasques sense dependre tant del telèfon mòbil.
Doncs un dispositiu que s'ha convertit en una cosa tan habitual, tenim un problema i és que no acostumem a parlar de gaires innovacions ni coses cridareres. Ja fa temps que fan el que fan els rellotges i aquí Apple ve a afegir alguna cosa.
Sí, Apple vol afegir una càmera que portaria una perspectiva visual que ajudarà la intel·ligència visual en aquests rellotges anomenats Apple Watch.
Doncs què és el que vol fer? Una cosa similar al que fa Google Lens, o sigui que el rellotge pugui anar veient tota l'estona què és el que passa i a partir d'aquí ajudar-nos o fer certes coses.
Sí, bàsicament, tot i això, aquesta funció no s'espera als Apple Watch d'aquest 2025 ni tan sols als del 27 i segurament no ho veuríem fins a l'any 2027.
Doncs sí, és una cosa que estan estudiant en el futur, però sembla que la companyia diuen que també està treballant amb uns AirPods que inclourien càmera. Vaja, al final portarà
estarem
càmera
tot.
Estarem observats, tindrem càmera tot arreu, el que diem, no? Si sou dels que aneu tapant la càmera de la webcam de l'ordinador, imagineu que n'hi hagi al mòbil, a l'ordinador, al rellotge, als auriculars, a tot arreu. Al final aquell anell de Samsung potser també entrarà en una versió amb càmera. També l'anell també ens estarà mirant, eh?
Sí.
Anem a parlar d'Instagram. Us volem explicar que Instagram ha posat en marxa el programa School Partnership Program. Ja ho diu el propi nom, això de programa. Per a què? Per a col·laborar amb centres escolars en la detecció i la denúncia de situacions d'assetjament a la seva plataforma.
Sí, aquest programa reconeix el paper fonamental dels educadors en la vida dels infants i adolescents, oferint-los recursos per ajudar-los a navegar per espais digitals i abordar problemes de seguretat en línia. És a dir, una mica evitar el bullying, no?, a través de les xarxes socials o atacs o discriminacions, no?, de tot tipus.
Funciona amb totes? No, és un programa. I aquest programa vol dir que s'hi han d'afegir. Les escoles que vulguin s'hi han d'inscriure i han de ser validades com a sòcies escolars. Què passarà quan estiguin inscrites i validades com a sòcies escolars?
Sí, diguem que, que tindran una prioritat a la revisió de continguts per part d'Instagram.
O sigui, vol dir que podran Instagram revisarà més i si veu alguna cosa rara contactarà amb l'escola perquè l'escola pugui fer alguna cosa. Però no només això, sinó que els usuaris o els nens que vagin a aquella escola o nenes tindran la capacitat de denunciar casos directament a través de la xarxa.
Sí, tot i això la mala notícia és que aquest programa de moment només s'està provant als Estats Units.
Bueno, s'està provant als Estats Units i estan provant-ho amb escoles de secundària, perquè és on més potser es dona el cas. De fet, ja hauríeu de saber que a primària no haurien de tindre Instagram els nens, perquè encara no és ni legal que en tinguin.
Sí, per tant, és un programa molt interessant per part d'Instagram per combatre l'assetjament escolar.
De fet, aquí a Catalunya, per exemple, hi ha hagut empreses també que amb el suport fins i tot de la Generalitat o Diputacions estan fent proves. Per exemple, una eina com USAppS, que també fa una cosa similar. És una aplicació que de forma anònima permet denunciar situacions d'assetjament. Però, clar, no és una eina tan estesa com l'Instagram. Al cap i a la fi, a la gent cal portar-li la cosa allà el que fan habitualment si volem que la facin. I anem ja acostant-nos a l'apartat de videojocs. Jordi, avui bona notícia perquè ja està disponible ASR, un nou nom que ens hem de prendre.
Sí, és una nova tecnologia que es tracta d'una tecnologia d'escalat d'arma basada en l'AMD FCR2. Diguem que tecnologies de l'escalat ja en fan servir totes les gràfiques, no? Sigui una GeForce, sigui una AMD.
Què és el que ens aporta aquesta? Clar, els principals fabricants de GPU, com dèiem, Nvidia, AMD, Intel, ja tenen la seva tecnologia d'escalats en jocs. És una tecnologia que ha anat evolucionant amb el temps, tots aquests fabricants, però bueno, que n'hi hagi un més també ens ha d'aportar una nova tecnologia que es complementi.
Sí, per tant, és, com a mínim serà una bona notícia pels processadors ARM, és a dir, pels processadors per a mòbils, i també segurament és una bona notícia per als ordenadors que van amb tecnologia ARM.
Sí, perquè recordem que cada cop serà més freqüent trobar ordinadors que funcionin en Windows i estiguin executats sota ARM. Sí. A més, és lliure, l'han tret de codi lliure.
Sí, per tant, bueno, noves tecnologies també que s'incorporen a processadors mòbils.
Algú dirà, per a què? Doncs ells ens prometen velocitats un 53% més altes i 20% menys de consum als dispositius que facin aquesta tecnologia. Benvinguda sigui. I parlant de videojocs, entrem directament, ja aterrem a la secció de videojocs i comencem parlant d'algunes notícies breus. La primera d'elles, de The Last of Us, la seva part 2, remasteritzada. Està de moda que hi hagi remasteritzacions, però si un joc és bo, per què no fer-lo lluir més?
Sí, i davant de la nova segona temporada, no?, que sortirà de la sèrie The Last of Us, doncs, evidentment, Sony vol aprofitar la tirada i remasteritza el seu Last of Us Part 2. Per tant, un nou videojoc que com a requisits mínims bueno, ens ficarà a l'alçada, no? Gràficament serà molt més potent. Un joc que arribarà en formats fins i tot ultrapanoràmics, també amb làptics de DualSense i amb Direct Storage, i també porta millores gràfiques generals. Per tant, un joc que visualment compleix molt bé.
A més, veiem que com a requisits mínims no és molt exigent, com a màxims potser sí, eh?
Sí, per jugar amb 30 FPS, amb 30 frames, amb HD, doncs, bueno, amb un i3, un Ryzen 3 i una GeForce 1650, doncs ja farem.
Sí, volem que llueixi, doncs hem d'anar, com us podeu imaginar, a i7s i de novena generació com a mínim, o Ryzen 7, el 3000.
Sí, com a recomanats amb un i5 farem un Ryzen 5, però si volem jugar a altres resolucions com QHD, sí que hem d'anar amb un i7 ja, o un Ryzen 7 mínim.
I anem a parlar de l'excap de Blizzard, perquè ens ha anunciat un nou joc. Quedeu-vos amb el nom perquè possiblement sigui un dels jocs de la temporada. S'anomena Wildgate.
Sí, una de les principals companyies de videojocs, com és Blizzard, diguem que el seu cap va muntar una companyia pròpia. I a més ens ha anunciat que està preparant un videojoc nou que s'anomena Wildgate i aspira a ser un FPS, un shooter multijugador molt prometedor. Bàsicament és un joc de trets que barreja combats tàctics entre naus amb acció en primera persona. Sortirà el 2025 per a PC, Xbox i també PlayStation 5.
Doncs ja ho veieu, un joc que traurà Moonshot Games, que és l'estudi, que de fet és un estudi propietat de Dreamhaven, que és on està ara aquest senyor, després d'haver marxat de Blizzard. I també us volem parlar d'una proposta de futur. No és l'avançament de la setmana, perquè encara li falta perquè surti, però sí que us anunciem com a notícia la presentació aquest any, se suposa, de Wild West Pioneers.
Sí, us parlem d'un videojoc molt curiós, que bàsicament és un joc de construcció de ciutats, però la característica interessant que té és que estarà ambientat amb el salvatge oest, és a dir,
Far West,
amb el Far West, ni més ni menys. Per tant, haurem de construir ciutats, assentaments, gestionar-los de bona mà, evidentment podem patir atacs d'indis, no? Ens ajudarà la cavalleria, etc. Tot ambientat amb el salvatge oest.
No és un shooter, per això, no serem el pistoler de la zona, sinó que és més aviat estratègia muntant, eh?
Estratègia de ciutats, estil SimCity.
Doncs ja ho sabeu, si us agraden les pel·lícules, els westerns, per què no juguen aquesta proposta? Wild West Pioneers, per què no jugar? Perquè encara no la tenim disponible, però ens asseguren que segurament arribarà aquest any.
Sí.
Quan arribi la comentarem. El que sí que ha arribat ja són els jocs de la setmana. Comencem pel primer que ens portes, Jordi, i s'anomena Dark Deity 2.
Sí, és un joc que es fixa molt amb el Fire Emblem, que ens ofereix un combat per torns entre 20 herois protagonistes que podran canviar entre 20, 45 classes diferents per adaptar-se estratègicament al terreny i el tipus d'enemics que assaltin a cada combat. Per tant, és un joc de combats, de lluita, però amb aquesta característica interessant que podem anar adaptant els nostres personatges. No ho classificarem com un joc de combats i rol, però sí que té aquesta petita característica. Per tant, ens ha semblat interessant. De moment només està disponible per a PC i, per tant, bueno, si voleu passar una estona entretinguda amb un joc de lluita, doncs aquest Dark Deity 2 és una bona opció.
Una altra de les propostes de la setmana s'anomena Atomfall.
Sí, és un joc d'acció, de supervivència, apocalíptic i històric, com acostuma a ser habituals amb aquest tipus de jocs. Atomfall parteix d'un fet real, el desastre nuclear que va passar a Windscale, crea un món en què les mutacions han donat forma a la natura i ens tocarà sobreviure en aquest món postapocalíptic. Hem de buscar provisions, fabricar armes, objectes i lluitar a mort contra perills inimaginables.
Doncs us podeu imaginar que si hi ha mutacions hi haurà perills naturals, però perills també que no ens esperem, sobrenaturals fins i tot, perquè les mutacions és el que porten.
Sí, els jugadors tindrem l'ocasió d'explorar diferents zones fictícies de quarantena, rebuscar, fabricar, fer intercanvis, lluitar i obrir-nos pas amb aquest món que us hem explicat.
Doncs Atomfall s'anomena aquesta proposta, és una proposta que és multiplataforma.
Sí, està disponible pràcticament per a qualsevol plataforma.
Sense PC, Nintendo,
Sense, sí, falta la Nintendo.
Següent joc de la setmana, Karma The Dark World.
Sí, Karma The Dark World és un videojoc de terror psicològic en primera persona per a PC. Està signat per l'equip indie que és Polar Studio, que du a l'usuari a prendre un rol d'investigador a la resposta en un món ombrívol i estrany, inspirat al 1984 amb la sèrie popular Twin Peaks.
Doncs sí, que és un clàssic aquesta sèrie Twin Peaks, i a més és curiós perquè aquesta setmana s'anunciava que la tornaven a posar en una plataforma tota disponible perquè la puguem veure. La reestrena de Twin Peaks, diguéssim, que ja l'ha vist tothom.
Sí, per tant, si voleu reviure un videojoc de l'estil, aquest Karma The Dark World és molt recomanable. Per tant, estem parlant d'un gènere d'acció, també de survival horror, de supervivència, terror i misteri, molt semblant a l'anterior.
I si voleu jocs de vida també, però sense tant terror, ens portes InZoi.
Sí, bàsicament a ningú segurament se li escapa que jocs tan populars com el Sim no hem trobat mai cap altre joc similar. Pues bé, aquest InZoi és un gènere de simulació social, és a dir, és una espècie de Sims, amb la característica o el tret diferencial que intenta ser més real que els Sims. Per tant, ens recrea la vida real i de manera molt més realista que els Sims.
Doncs no sé si caldria, perquè la gent amb els Sims ja feia, o potser sí que cal algo per trencar la dinàmica, per la gent que ja estigui cansada del model Sims.
Sí, a la gent que estigui cansada del model Sims i li agrada la simulació social, doncs, sens dubte aquest InZoi és una bona opció.
Que tenim disponible per ordinador, per això.
Sí, està només per a PC i, com hem dit, és un joc d'estratègia vida virtual.
I finalment, al nostre apartat de videojocs, una pròxima estrena. Avui, Borderlands 4.
Sí, us parlem d'un videojoc que, bueno, després d'haver sortit la pel·lícula, encara s'ha fet més famós, no? I vol sortir la quarta entrega. Recordem que és un joc de gènere, d'acció, de primera persona, és shooter, però està basat en ciència-ficció, espacial i també molt humor. Trobarem mode de jugar individual i també amb cooperatiu online.
Doncs, bueno, una mica, si ja sabeu de què va l'ecosistema Borderlands, ja sabreu de què va. És una pròxima estrena, vol dir que encara no la tenim disponible, sí que sortirà per a diverses plataformes, però haurem d'esperar, no una miqueta, sinó una miqueta bastant.
Sí, es presentarà de cara al setembre del 2024, a finals...
25.
25, perdó, sí, que ja hem saltat, encara estem a l'any anterior. I recordem que Borderlands es presenta com un shooter caòtic, ple de, on podem trobar ple d'armes, trossos enemics, i una acció cooperativa brutal. Per tant, amb aquestes premisses es presenta el Borderlands 4.
Doncs ja presentat aquesta pròxima estrena, arribem al final del programa d'avui. Dediquem, com sempre, un minutet a recordar-vos el tema del concurs, i més aquesta setmana ja heu de parar atenció perquè s'acaba el termini per participar-hi.
Sí, la setmana que ve donarem ja el guanyador. Recordem que la pregunta era més senzilla i us regalem 100 euros.
Doncs una pregunta tan senzilla com dir en quina ciutat es celebra o s'ha celebrat, perquè ja ha passat el Mobile World Congress.
Teníem quatre opcions, Barcelona, Balaguer, Nova York o Las Vegas.
Doncs no donarem més pistes, ja sabeu d'anar a la web de Consol Online per participar-hi. Doncs amb això ara sí posem el punt final al programa d'avui, Jordi. Ens trobem la setmana que ve amb més continguts.
Adeu, fins la setmana que ve.
Adéu-siau a tothom.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.